El suïcidi. Costa de pronunciar aquesta paraula i costa de parlar-ne. Trenquem el tabú.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Fa unes setmanes ja vam dedicar un programa a la salut mental de les dones. Se les escolta menys, se les menysté, se les discrimina i pateixen més abusos sexuals, només pel fet de ser-ho. I és per això que tenen el doble de trastorns mentals que l'home. Avui anem més enllà i parlem del gran tabú de la salut mental, el suïcidi. Les dones fan més intents que els homes al llarg de la vida, però se'n surten menys. De quins factors depèn? Què en sabem de les dones que ho intenten? Se les estigmatitza? Com ho viuen les persones de l'entorn? Se les jutja amb més severitat? Ens ha costat molt fer aquest programa, però creiem que val la pena. Parlem amb dones que ho han intentat, amb psiquiatres, familiars i també amb estudioses que ens parlaran de la romantització del suïcidi a la literatura pel que fa a les dones. Aquest programa està fet amb tota la cura possible, però entenem que pot ferir sensibilitats. Tot i així, creiem que és necessari. No podem ajudar i acompanyar les persones amb trastorns mentals si no en sabem res, si desconeixem el més bàsic. Ens hi acompanyeu? Comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Podem llegir estadístiques, podem parlar amb professionals que acompanyen a les persones que tenen un trastorn mental i han pensat en suïcidar-se o ho han dut a terme. Però la millor manera és escoltar a les persones. Parlem amb Maria Bascompte. By day give thanks, by night beware. Half the world in sweetness, the other in fear. Estem amb la Maria Bascompte, que té 41 anys, està diagnosticada de depressió major recurrent, té una feina que li encanta, ella és coordinadora de projectes en un centre cívic de Barcelona, segur que el coneixeu tots, Casa Orlandai, i però ara està de baixa. Tot i així, hem anat al seu barri, a Sarrià, que jo crec que se l'estima molt, per parlar de moltes coses, per parlar d'aquesta malaltia que t'acompanya tota la vida i també per explicar doncs, que aquesta malaltia t'ha portat en moments determinats de la teva vida a fer temptatives de suïcidi i que, per sort, no te n'ha sortit, estàs aquí, podem parlar amb tu. Maria, moltes gràcies.
Hola, moltes gràcies a vosaltres per la oportunitat, que és molt important que comencem a parlar de la salut mental, de la depressió, del suïcidi i de totes aquestes coses que són tabús en la societat. I
nosaltres que t'obris, perquè sabem que és un tema molt íntim també, no? Sí. I que moltes vegades causa rebuig, la gent no l'entén, no?
Sí.
Hi ha molta incomprensió.
No sóc ningú per donar veu a ningú altre, però de la mateixa manera que jo he patit aquesta malaltia, com dic, en silenci i en solitud, sé perfectament que ara que estem parlant tu i jo aquí tranquil·lament, hi ha moltes persones a casa seva tancades, segurament amb la persiana baixada, sense deixar entrar més de dues escletxes.
Que no es volen aixecar, per exemple, no?, del llit.
Sí, no és tant no voler, és que no pots. És que el que hi ha més enllà, és que inclús a l'habitació no és que sigui un refugi, que diguis, uf, saps allò de, uf, quina pau. No, no, allà també hi ha el turment, perquè el turment està dins teu.
Ara parlarem de tot això perquè, clar, un no neix sapiguent que té una depressió major recurrent i al principi un sap que li passa alguna cosa però no sap ben bé què li passa. Hi ha petits allò, mostres, patiments, però, clar, molta gent diria, home, jo també em passava que quan era petit a vegades no tenia ganes d'anar al col·le. No, no, estem anant d'una cosa que va molt més enllà d'això, no? Com va ser l'inici i vas trobar, és a dir, les persones adequades o costa moltes vegades trobar com el camí correcte? El bon tractament, la bona escolta?
Molt. M'ha costat moltíssim. Tant m'ha costat que he tingut que fer la tentativa de suïcidi, la més greu que he fet, com per acabar en l'hospital que vaig acabar amb les mans doncs, de qui ja estic actualment. Jo de petita ja em mostrava una persona altament sensible. Em feia por a l'escola, sobretot a l'exposició, al, no?, al sortir la pissarra, als professors. i les professores eren especialment durs, llavors jo m'equivocava i era una mescla entre que és veritat que no sóc de les que portava la lliçó molt ben apresa, però els nervis també actuen, no? I també em passava molt la natació. Va haver-hi una època que em posava molt nerviosa per la natació, però tant que cada dia vomitava o a l'autocar o als vestuaris o on fos, no?
La cosa és que en sentirà algú i dirà, a mi també em passava això. És a dir, tots tenim temes amb la salut mental, amb els nervis, amb l'ansietat, més o menys, amb més nivells o menys, o amb altres coses. Però la cosa es comença a complicar i a buscar ajuda i moltes vegades potser la persona que tens a l'altra banda no entén molt bé o no et sap tractar com tu necessites. Tu vas sentir que alguna vegada et deien, ai nena, és que estàs nerviosa, no et passa res. Anima't, home, dona, amb lo guapa que ets i lo simpàtica que ets.
Moltíssim, això ho he sentit en mi i en moltes altres persones, i és el que crec que són els tòpics que s'han de desterrar de manera automàtica. Jo he sentit moltes vegades, no?, de, depressió, que té depressió, digue-li que vingui a treballar amb mi on treballo jo, que ja veuràs que la depressió se li treu amb dos hòsties, no? Així literalment ho he sentit. Denota una falta d'empatia i de desconeixement.
Perquè... Clar, això és la gent del carrer. Però els professionals de la salut estan preparats per això?
Alguns sí i d'altres no. Jo m'he trobat amb algú amb zero empatia. De fet, va ser a causa d'això que vaig demanar fer un canvi de metgessa. I després, també, pel que fa a la psiquiatria, bueno, anava fent les visites regulars i, bueno, no sé, era jove i de cop i volta vaig pensar, pues, estic bé, doncs deixo d'anar. I, evidentment, molt malament, i això doncs, tots ho hem de saber, que quan estem malalts i anem a un metge, doncs no hem de deixar d'anar a les visites. Però, a la que vaig començar a sentir uns símptomes de que començava a estar malament, vaig trucar a la porta amb un SOS gegant i se'm va fer sentir malament. És a dir, jo crec que quan hi ha un cas així, has de deixar-li clar a la persona que el que has fet no està bé, que no pots marxar i entrar de la... Però a partir d'aquí estàs desesperat, t'arremangues de mànigues i ens posem a treballar. Perquè jo tinc...
No fer-lo sentir culpable, no?
Evidentment. Per això sempre parlo de que a vegades la psiquiatria té aquest to una mica paternalista i el síndrome aquest de la bata blanca i tot barrejat a vegades és una mica... Bueno, escolta, ho he fet malament, però ho he fet malament una vegada, Montse.
Però tu deixes d'anar-hi, però després hi ha determinades coses que han passat després que no es poden admetre. I expliquem de què estem parlant quan diem això, perquè tu, en un moment donat que vas fer un intent de suïcidi, bueno, t'ingressen i et donen l'alta perquè vius acompanyada, per exemple. I això són coses que et passen a tu, però segur que li estan passant cada dia molts malalts mentals i no vull pensar el que els deu passar ara amb molta gent amb temps de Covid, no? Quan no hi ha llits, per exemple.
Això realment que em va passar és lamentable i d'alguna manera el tabú aquest que parlem i tot, el que va fer és que jo ho assumís com que era una cosa que m'havia passat normal i ara que estic fent com aquest treball, ara no vol dir que sigui d'avui o d'ahir, ja porto un temps fent aquest treball, m'he donat compte que això va ser una aberració. És a dir, quan algú arriba en un hospital amb una ingesta medicamentosa, no se li pot donar l'alta. No se li pot donar l'alta i enviar-lo a casa dels pares perquè està acompanyat. Perquè els pares no són metges i infermeres i estan 24 hores controlant.
Perquè en el teu cas, vull dir, no cal explicar-ho ara, però diguéssim que el fet de que tu tornessis a casa va fer que tu ho tornessis a intentar i que aquest cop sí que hi hagués unes seqüeles físiques profundes que pateixes a dia d'avui i que et donen, a més, molt dolor. No és allò de ho faig per cridar l'atenció, no? Sinó que realment hi ha un tema i m'han de fer un seguiment concret, constant, i no passar la responsabilitat a les famílies.
Totalment d'acord. De fet, això que em dius em posa molt trista perquè després d'aquesta temptativa d'aquesta ingesta, el psiquiatre que em portava va dir que havia fet això probablement per cridar l'atenció. Quan em van enviar a casa, vaig estar setmanes que estava molt malament i no podia més. I al final vaig decidir doncs, fer una precipitació i llançar-me per una finestra. I últimament penso, què hagués passat si s'haguessin quedat a l'hospital? Doncs que m'hagués quedat ingressada i segurament doncs, m'hagués recuperat i penso, ostres, penso molt, Maria, t'imagines que ara tinguessis els teus dos braços bé, sans, la de coses que podries fer, bueno, ja no et dic deslliurar-me del dolor aquest que m'atormenta i em deixa al llit moltes vegades, sinó segurament podria continuar ballant, fent moltes coses. What else should I be? All apologies. What else should I say?
Everyone is gay. Parlem de la família, el paper de la família, el paper de les amigues, dels amics, és un paper molt important, és la gent que no et jutja, la que t'acompanya, però moltes vegades no ho deuen entendre, se'ls hi fa una muntanya. I tu parles que és molt important, que estaria molt bé que es guiés, que s'ajudés i que es donés suport didàctic, pràcticament. Aquesta part de coneixement seria molt important, oi?
Sí, absolutament. Per exemple, jo me'n recordo que quan vaig despertar a la UCI i llavors algú en aquell moment em va preguntar, però tu saps el que ha passat? I jo vaig dir, no, estàs en aquell moment tan perdut i tal que no recordava bé, no? I recordo la meva germana dient, ostres, però... I ara diu que no sap el que... Llavors, ha d'haver-hi algú que els estigui acompanyant durant aquest procés i en el procés de l'alta, no? Perquè en el procés de l'alta, escolta, la Maria ja està millor, ha passat aquí 2 mesos, com heu d'afrontar a casa això? Doncs escolta, doncs heu d'ajudar-la amb els medicaments o no, o veiem que és autònoma amb això, una guia, un suport, i no hi és.
El que ens ve a tots de seguida, pensem, el més lògic són sentiments de culpabilitat, de por, és a dir, jo no sé si en algun moment tu t'has sentit vigilada per la teva família, perquè ho trobaria normal, perquè davant de la por que la teva filla torni a fer algun intent, és que ho entenc tot, no?
Sí, entenc el que vols dir i t'he de dir que pel que fa a la família i les amigues han sigut tan sumament respectuoses que en cap moment he sentit aquesta vigilància que dius, no? I parlant del sentiment de culpabilitat, m'agradaria llançar un missatge que crec que és molt important a totes aquelles famílies i amigues que han perdut algú per un suïcidi. Sempre hi ha la sensació aquella o el sentiment de és que potser si l'hagués pogut ajudar més, és que si l'hagués acompanyat més, és que... I jo, de veritat, com a persona que he patit això, de veritat, no, les persones del voltant no es pot fer res. Quan una persona té clar que l'única sortida és el suïcidi, aquesta idea és única i absoluta. Ja no hi ha res més. No és la seva responsabilitat. És una decisió que prenem i que, lamentablement, tot i que sigui molt dur d'escoltar, la prenem sent molt conscients. Hi ha molta gent que a vegades prefereix pensar que, ui, hauria de perdre el cap, saps? O va tenir un... No, jo no això de perdre el cap, aquest concepte, no.
M'has dit sempre que t'has sentit molt acompanyada per la família, que han sigut molt respectuosos també els amics, tot i que en moments determinats també m'explicaves que ara, després, ara que tots aquests dies estàs fent entrevistes i en parles, molta gent molt propera a teva, companys de la Casa Orlandà i etcètera, diuen, no n'hem parlat mai, no? Suposo que hi ha una certa por, un cert tabú, potser ara no li trec el tema perquè no li vull fer recordar. Què creus que és el que ens passa, no?
Però pots creure que jo mateixa era dintre del sistema, era tan conscient del tabú que no m'havia donat compte d'això fins que jo ara començo a preparar entrevistes i penso que potser és interessant demanar opinions de gent del meu voltant i sento que gent em diu, és que clar, no n'hem parlat mai, com pot ser que no n'haguem parlat mai? Si parlem de problemes de feina, de problemes de família, també riem, és un problema més. No n'hem parlat mai. Això és com un gran titular i ens ha de servir per començar a treballar una mica.
En aquest programa, Les dones i els dies, sempre parlem de dones, cada setmana parlem amb dones. Quan hem mirat estadístiques sobre el suïcidi, sobre tot això, i sobre com actuen homes i dones, i de quina manera ho fan, i diferent, diuen que les dones ho intenten més i els homes ho executen més al final, no? Bé, són estadístiques. Però tu creus que pel fet de ser dona se t'ha estigmatitzat més o no se t'ha cregut en moments determinats, no tindràs valor per fer això, no? No sé si t'has trobat aquest tipus de viatge, eh? Com has pogut fer això, si tens una parella, si tens uns amics, si tens... Saps?
Ah, bueno, això sí que ho he sentit. I, de fet, una companya m'ho va dir, és que no entenc com has pogut fer això quan ho tens tota la vida, perquè tens una feina, una família, una parella que t'estima, i tu dius... Ja, és que no estem parlant en aquest terme, és que és un altre terme, és a dir, és una enfermedad. És com si, jo no vull fer comparacions, però per exemple hi ha una enfermedad que és letal i que és molt bèstia, que és el càncer, no? És com si jo et digués a tu, com és que ara t'han trobat un càncer? Però si tu ets una persona molt alegre, Montse.
Menges molt bé? Això ho diu la gent. Si menja molt bé, es cuida i no fumava.
Ai, amb aquests rínxols que tens, i com pot ser? Oi, no sé, tothom que ens està escoltant, no? Sap que en plan que és com, hola, què tal? Vull dir, no té sentit això que estem dient. Doncs amb la depressió, el mateix.
Però amb la depressió i amb els trastorns mentals s'atreveix a opinar, cosa que amb el càncer no ens atreviríem, no?
Clar, evidentment. I per què tothom s'atreveix a opinar? Perquè no hi ha informació. Amb altres malalties se n'ha parlat, d'alguna manera se'n parla socialment, a través dels mitjans es dona informació, en debats, a la televisió, en programes de ràdio, etc. Però amb la depressió no. Llavors, i totes les altres malalties mentals.
Sí, l'esquizofrènia, la bipolaritat, totes aquestes et poden portar al suïcidi. Ja.
És com una història que ha anat passant i s'ha quedat muda, i els testimonis s'han quedat muts també, no?
No se'ls ha donat la veu, no se'ls ha passat el micro, no?
És que, a part, és una malaltia que si la tens a vegades t'has de sentir com... et sents com avergonyit. Això ara ja no tant, però antigament... passava més. I quines referències tenim? Doncs les poques que tenim, les del cine, o és lamentable perquè està tot absolutament desvirtuada. Jo sóc una gran amant del cinema i, bueno, hi ha pel·lícules que parlen de salut mental i, clar, les veus i dius... De fet, jo, una gran por que tenia de si algun dia havia d'entrar en un psiquiàtric era perquè havia vist pel·lícules i, bueno, semblava allò que... Bueno, el passatge del terror.
I a més, amb la cultura popular, podríem dir, a les dones també se'ns ha dit coses horribles. Estàs boja, ets una histèrica... Des de petites, d'alguna manera, ens estan marcant ja com les vaques. O sigui, nosaltres hem de tenir més trastorns mentals per força, perquè des de petites ens estan dient tota l'estona aquest tipus de frases. No sé si tens aquesta sensació.
Sí, a mi, de fet, sempre m'ho deien. Estàs loca, de petita. Com a dona... Però m'agradaria honrar també totes aquelles dones que han marxat i han decidit suïcidar-se i han deixat els seus fills aquí, perquè no és la primera ni la segona vegada que he sentit com ha pogut fer això deixant els seus fills aquí, que egoista. Doncs espero que no hi hagi una tercera vegada, perquè totes les mares adoren els seus fills. Jo ara, les meves amigues comencen a ser mares. Jo ho veig i és una passió i una cosa... Doncs, sisplau, fem la lectura al revés. O sigui, imagina't que malament ha d'estar algú que ha destrossat i que ha arrossegat i sense alè, i sense... que tenint aquest amor cap als seus fills i sent tremendament conscient del que fa, ho fa.
També podríem girar-ho i també et podria dir, tu tens parella, potser no has decidit tenir fills justament per això, per la teva malaltia. Vull dir que tu també t'has preservat en aquest sentit.
Pues sí. Ha sigut una mica una barreja de coses, però jo sempre el concepte aquest l'he tingut clar i sóc una persona tremendament amorosa i que estimo molt, però sóc molt exigent. I sí que em feia por perquè pensava, si tinc un fill o una filla i després m'han d'ingressar un temps, després quan tu mires fredament, també n'hi ha que se n'han d'anar a treballar 3 mesos fora. Seria el mateix, però em faria por i, bueno, al final...
Es pot tenir parella, tenint una depressió major com la teva? És difícil? Com ho vius? Clar, li hauria de preguntar a la teva parella això, eh? Però suposo que tu també pateixes, no? Quan no estàs bé, perquè dius... com ho viu l'altre, no?
Bueno, tenint una depressió i tenint altres malalties mentals, es pot tenir parella, es poden tenir amigues, es pot tenir família, es pot tenir feina, es poden tenir, no sé, ambicions, gustos, plans pel cap de setmana, anar, vull dir que al final...
Ho dic perquè hem parlat tota l'estona del pes que els hi pot ocasionar als altres que tu tingués aquest trastorn i tu també ens deus sentir de pes, no? És a dir, quan tu no estàs bé, aquest... Per què li he de fer passar això amb aquesta persona ara, aquest company meu, aquesta amiga? És a dir, suposo que tu en algun moment has tingut sentiment de culpa, també.
Pues mira, sento dir-te que el sentiment de culpa la tinc tant en el meu dia a dia, però que em pressiono. I et diré per què no, i potser és perquè encara no s'acaba d'entendre. Vull dir, estem tan malament, no és que no pensem en la nostra família, és evident, per favor, que pensem en la nostra família i en les nostres amigues, però és tant el patiment mental que tens i el terror que tens. Jo sempre ho exemplifico com és com anar per un bosc, saps la típica pel·li aquesta de por, que vas per un bosc i t'estan perseguint i t'agafen pel peu, però, ostres, aconsegueixes sortir-te'n i continues corrent i no saps on vas i et topes amb un arbre i... Bueno, aquesta cosa com doncs, en això que estic descrivint, en aquesta escena, no hi ha moment, no?, perquè la protagonista estigui pensant, ai, m'estan perseguint, però és que clar, la meva mare, pobra, m'està esperant i no sé què, la meva parella... No, i no és un tema d'egoisme, que vull que ho entengueu, sinó que és tan gran i absolut aquest terror que no hi cap res més. De fet, per això decidim, a vegades, cometre temptatives. Vull dir que si poguessin cabre més coses en el nostre cap, vol dir que estaria funcionant millor.
Has parlat de la feina en un moment donat i hem dit que la feina és importantíssima. Tu ets una apassionada de la teva feina. En tot això que hem estat parlant ara, tu tens una carrera o un màster, coordines aquí projectes quan estàs bé i no estàs de baixa, tens una feinada de por, fas anar tothom de corcoll perquè ets una persona sistemàtica, treballadora, etc. I tu em vas dir una frase el primer dia que vam parlar que a mi em va encantar. El treball... La feina dona dignitat als malalts, no? Sí. I això és importantíssim perquè s'ha de saber que molta gent quan fa una temptativa de suïcidi o quan simplement té una depressió i està molt malament, o no troba feina, o se'l fa fora de la feina, o se li donen a vegades petites feines des de la Generalitat o des del govern o des de l'Ajuntament o des d'on sigui, no? I que allò bàsicament és un pedaç, no? I que en realitat no estem solucionant el tema de fons, que és que aquella persona ha de treballar, que s'han de donar les situacions i les possibilitats perquè ho faci, que té dret a treballar i que no només això, sinó que vol fer-ho. I a més, moltes vegades l'estem ajudant molt més amb la feina que amb 40 píldores.
I de fet això a l'Estat li interessaria molt saber, que hi ha moltes persones que volem treballar, vull dir que li serien útils i... Jo no puc parlar de totes les malalties en general, però la meva, que la conec bastant, i d'altres, sé perfectament que les persones, quan estan bé o estan controlades a nivell, diguéssim, en aquest cas farmacològic o sense fàrmacs, poden treballar perfectament. I dignifica en el sentit de que se'ns posa en un lloc que ens correspon, el de les persones normals. No? La gent treballa, doncs les persones malaltes, moltes, també treballem. I treballem, inclús prenem fàrmacs.
Però... I en condicions a vegades molt dures per una mateixa. Tu m'has explicat que en moments determinats anaves a treballar, que no sabies ni com ho feies, però te'n sorties de tot perquè tenies aquell sentiment d'obligació, de responsabilitat, i després potser arribaves a casa i et tancaves a l'habitació i no et veien en 3 dies, però tu allà donant el callo fins al final.
Sí, jo soc sumament responsable i dels 2 últims episodis que recordo, que estava a la feina és de les últimes coses que vaig deixar, és a dir, i és com aquesta resiliència que jo crec que, bueno, és molt de la dona també. Autumn leaves,
beauty's got a hold on me. Per acabar, jo crec que és molt important que li diguem a la gent què no s'ha de dir sisplau, prou de dir-li a la gent, anima't, va, dona!
Els ànims els guardem una mica al calaixet que tenim a casa de sota de tot. Vull dir, jo crec que allò dels ànims, com a molt, es diu algú que ha d'anar a la feina i s'ha passat tota la nit mirant una plataforma, una sèrie, i diu, hòstia, no he dormit gens i tinc que anar a treballar, hòstia, pues ànims. Però una persona amb malalta, no, allò dels ànims, no. Després, no dongueu consells que no teniu ni idea. És a dir, el de t'has d'animar, has de sortir, has de veure les amigues, has d'anar a la platja, has de caminar. És que va molt bé fer exercici físic. Escolta, jo sóc plenament conscient que és molt, molt bo fer exercici físic, però quan estic en un moment de la meva enfermedad, en el més profund, però que no veus que no surto de l'habitació i que el que menjo segurament ho vomito, però quin exercici físic vols que faci? Això és com algú que està fent un procés de quimioteràpia a l'endemà, que és quan li donen tots els efectes secundaris, doncs li comences, no, vinga, aixeca't, que t'has d'aixecar i has de caminar. Escolta, però que no veus que està... No? Pues és el mateix, però ens hem, a vegades les persones ens tenim uns aires de grandesa i del que no sabem parlem i donem consells i no tenim ni puta idea i s'ha de dir que es fa molt mal amb aquestes coses.
I també jo crec que moltes vegades no ho volem veure, no? Hi ha un punt com de negació, no? Perquè crec que ens fa mal en realitat que hi hagi això i que la gent ho passi malament i llavors és com, hem de fer alguna cosa, no? Hem de dir alguna cosa, no? Pues mira, un silenci també està molt bé, no?
Sí, és veritat, perquè hem de tenir un compromís col·lectiu i individual i el respecte, que em sembla que és una cosa molt bàsica, no hi és, de la mateixa manera que no hi és en molts col·lectius, no hi és en salut mental, perquè si no se'ns assenyalaria, no se'ns donaria copets a l'esquena i no se'ns banalitzaria d'aquesta manera que el que aconsegueixen és vulnerar la nostra força i la nostra valia d'alguna manera, no? Hem de començar pel respecte i després hem de començar per entendre-ho. I com s'entén? Doncs això, buscant informació i parlant amb persones com, doncs, que ho hem passat.
Doncs Maria Bascompte, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Gràcies per ser tan valenta i explicar-ho, perquè si ja ets valenta per passar-ho, per explicar-ho encara guanyes més punts. Moltes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres i res, espero que puguis, que serveixi molt i que...
Mira, saps què? Que en què faci companyia a la gent, que a lo millor ha passat per això, ja estarem molt contentes.
Sí, m'imagino, abans ho hem parlat, oi? De la persona que està a casa seva tancada amb la persiana baixada, que no hi ha més de dues escletxes, doncs m'imagino algú que ens està escoltant i jo en aquell moment m'hagués agradat molt poder escoltar algú. I que si també em volen trucar i parlar i el que sí, jo estic disposada, el que faci falta.
Molt bé, moltes gràcies.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Megan Rapinoe, futbolista. No crec que hi hagi cap manera perfecta de protestar. I don't have the heart to conceal my
love when I know it is the best of me. Hem sentit el colpidor testimoni de la Maria. El suïcidi continua sent un tema tabú. El suïcidi és la primera causa de mort per causes externes al nostre país. Però per què les dones fan més intents de suïcidi però en consumen menys? També amb això hi ha diferències de gènere. Sílvia Andrés, benvinguda. Com Hola. Podem abordar i analitzar aquest tema?
Doncs només hi ha una manera, parlant amb els experts. L'Anna Plaza és doctora, psiquiatra, actualment coordinadora del programa d'intervenció en crisis i prevenció del suïcidi del Centre de Psicoteràpia de Barcelona, i explica que no hi ha un únic factor que porti una persona a suïcidar-se. Hi ha factors individuals, com els trastorns de l'estat d'ànim o alimentaris, l'abús de drogues, però també n'hi ha d'altres.
Patir malalties psiquiàtriques, que es troba, diguem-ne, amb un 80-90% a vegades del els casos de suïcidi, tot i que n'hi ha molts d'alguna manera que no són per malalties mentals. Hi ha factors de vulnerabilitat molt més ambientals, doncs determinats esdeveniments a la vida d'una persona, sobretot maltractaments, abusos. El bullying també és un factor de risc. El sentiment de no pertinença, quan a una persona se li fa bullying, se l'aparta i se la fa sentir molt diferent.
El suïcidi és multifactorial, però hi ha factors psicosocials de risc que augmenten la probabilitat d'una conducta suïcida.
Com sabem, ja ho vam parlar fa unes setmanes, les dones estan més atravessades per factors psicosocials perquè pesa en ella una discriminació només ja pel fet de ser dona.
Lamentablement, crisi econòmica, i hi ha determinats grups de persones doncs, que són més vulnerables, no?, a nivell social, persones amb LGTBI, per exemple, com immigrants, nivells econòmics més baixos. És a dir, hi ha molts factors, diguem-ne, per això diem que és multifactorial, que no hi ha una causa, sinó que s'ajunten diferents factors.
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística a Catalunya, l'any passat 556 persones es van suïcidar, 142 eren dones, 414 eren homes. I la franja d'edat va dels 40 als 60 anys. Hi ha una clara diferència entre gèneres que la doctora Plaza comenta.
De 2 a 3 vegades se suïcida més a l'home que a la dona i, en canvi, la dona fa moltes més tentatives de suïcidi que l'home. 3 vegades més o més a vegades. Per exemple, a la Xina se suïciden més les dones que els homes, no? Aquesta tassa, diguem-ne, de nivell econòmic més baix, aquesta tassa entre homes i dones no és tan diferent.
Una persona se suïcida no perquè vulgui posar fi a la seva vida, sinó perquè vol deixar de patir. La intenció de suïcidi entre dones i homes és la mateixa, però de nou hi ha una diferència.
L'agressivitat dels homes i aquesta elecció de mètodes, per tant, més violents. El mètode més violent fa que hi hagi menys rescatabilitat, és a dir, que la dona normalment utilitza molt més la sobredosi a nivell medicamentós i, per tant, moltes vegades amb això hi ha més capacitat per poder rescatar amb algú i tornar-lo a la vida.
Per això els homes normalment se'n surten amb aquest propòsit i les dones es queden amb aquests intents, no? Perquè, com deien, les poden rescatar. Recordem que les dones tenen més possibilitats, gairebé el doble, que els homes de tenir un trastorn mental, per les raons que ja vam explicar fa dies. Se les menys té, se les fa sentir inferiors, se les escolta menys, això ja des de petites.
I també les taxes de tentatives i de suïcidi s'incrementen en períodes de canvis hormonals, com pot ser la maternitat i més tard la menopausa. La doctora Plaza parla de l'estigma dins l'estigma, quan una dona amb tendència a tenir problemes mentals es troba amb les exigències de la maternitat.
Que una dona tingui idees de mort o que intenti suïcidar-se en un període com és l'embaràs o el postpart, encara està, si cap, més mal vist que el suïcidi en altres èpoques, perquè representa que aquest moment ha de ser un moment ideal per la dona i no sempre ho és.
Tots hem sentit aquelles frases de com ho ha pogut fer ara que té aquells nens tan macos o tot allò, no? La condició de ser mares que posa el límit a les dones perquè se'ns ha dit que és el millor que ens podia passar a la vida. Llavors, quan no compleix les nostres expectatives allò o no és com ens imaginàvem, en canvi els homes, curiós i també representatiu, se suïciden més per causes relacionades amb el seu estatus de feina, pèrdua de feina, jubilació.
I les dones, en canvi, un dels motius que les pot portar al límit és la mort d'un fill. Send me someone to love. Someone who could love me back. Aquestes conductes suïcides que explicàvem tant en homes com en dones apareixen entre els 10 i els 11 anys. De nou, els nois se suïciden més que les noies i tenen evolucions diferents.
Les noies, d'alguna manera, comencen a l'adolescència, no? Als 12 o així, i a la meitat, cap allà, doncs, als 15 o 16, d'alguna manera és el moment més àlgid, no? D'aquestes conductes suïcides, mentre que en els homes, en els nois, aquestes conductes s'allarguen més. I que les noies hi ha aquest punt més intens, però després, i en canvi, en els homes aquest punt no està als 15 o 16, sinó que fins a que són joves adults continua.
La pandèmia ha estat especialment dura per als joves que han vist reduïda la seva interacció social. En aquest període, els intents de suïcidi s'han duplicat. El suïcidi és la segona causa de mort no natural entre els joves entre 15 i 24 anys. Però, clar, aquest malestar costa d'expressar.
realment els hi costa molt quan són joves a parlar, perquè no volen ser tampoc diferent als altres. I tot i que ells prefereixen parlar-ho amb gent de la seva edat, això, a vegades tampoc els hi és fàcil, perquè associen a vegades el suïcidi o aquestes idees amb vergonya, amb fracàs, amb debilitat. Els joves jo diria que costa amb els dos sexes, no? Més potser amb els nois, però amb els dos.
La gent que ens estigui sentint, els oients que ens estiguin sentint, quins són els comportaments o actituds que ens han d'alertar que alguna cosa no va bé i què podem fer, no? Tenim allò un nebot, un amic, un fill, què fem?
La doctora Plaza explica que hem d'estar atents al llenguatge verbal, però també al no verbal.
Indubtablement, doncs, expressar pensaments de mort o de suïcidi o tenir plans per fer-lo. Parlar o escriure sobre la mort, el morir, el suïcidi, de drogues, allunyar-se dels amics. A vegades expressar que volen deixar els assumptes en ordre, per exemple. Que hi hagi, sobretot, desesperança, no? La desesperança és quan una persona està patint molt d'alguna manera que veu que això serà igual en el futur. That suicide is painless.
It brings on many changes. La detecció precoç de la conducta suïcida és clau per prevenir-la. El paper de familiars i amics és important perquè el seu poder d'escolta i d'acompanyament és essencial.
El més important és no jutjar, és a dir, validar els sentiments que està sentint aquesta persona en aquests moments de desesperació, de poder acompanyar-lo amb aquests sentiments, no allò de poder dir, ah, no és res, això ja se't passarà. No, és a dir, validar els sentiments, de dir, ostres, t'estàs sentint malament, doncs escolta'm, això, parlant-ho amb algú, ho podràs superar i podràs tirar endavant, per tant, mirem de buscar ajut i no donar mai per suposat que algú no ho farà. Per tant, les amenaces no són baladís, s'han de tenir en compte.
I això ens porta a un tema central, el de l'educació emocional, una de les grans assignatures pendents de la nostra societat, Montse, aprendre a entendre les nostres emocions.
Per què es disparen aquestes emocions? De què van acompanyades? Passar-ho més pels pensaments, d'alguna manera, o veure quin pensament desencadena aquesta emoció. És important conèixer-se a si mateix i ser capaç també de modular-les, i un les pot modular si les coneix més. I realment fa falta, no? Jo crec que especialment en tothom, però, clar, entre les persones joves, doncs és molt important, perquè és quan les emocions també estan més disparades.
I per això calen recursos i professionals formats en aquesta atenció i sobretot cal pedagogia, perquè en sabem molt poc.
Doncs, Sílvia, aquesta setmana un tema molt dur, però crec que és molt interessant i molt útil pels oients que en parlem. Moltes gràcies.
Adéu.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Neus Català, supervivent dels camps de concentració nazis. La llibertat és una cosa que encara no tenim guanyada.
Hem sentit el testimoni de la Maria a l'inici del programa. Escoltem una altra dona, la Maria José Tintoré, que porta molts anys lluitant contra la depressió. Ens envia un missatge d'esperança. You're talking to me like a child. Hey, I got news, I'm not a little girl. And no, I won't give you a little twirl. You're talking to me like I'm sad. Doncs parlem amb la Maria José Tintoré, que és una dona de 60 anys, que fa més de 50 que conviu amb la depressió, ha intentat suïcidar-se 3 cops, ella va treballar a la universitat, va estudiar una carrera, filologia espanyola, i ho va deixar perquè ara ens explicarà una mica la seva història. Maria José, a tu t'agrada dir que ser depressiva és com ser diabètica, és a dir, és una malaltia com una altra.
És una malaltia com una altra, o sigui, de fet, un diabètic té manca de sucre, un depressiu té manca de determinades hormones, en el meu cas de serotonina, i bueno, això fa doncs, que la percepció que tenim de la realitat moltes vegades no sigui tot l'acurada que fa falta i que ens produeixi unes sensacions i uns sentiments que estan fora de la realitat i ens ho fan passar molt malament. O sigui que si amb una ajuda química pots assolir els nivells de l'hormona que el teu organisme no desenvolupa naturalment...
Benvingut sigui,
benvingut,
no?
Benvingut sigui. No és res més que saber-ho i controlar-ho.
En el teu cas, ens has explicat una cosa que potser ens pot semblar molt bèstia, no? Que tu planificaves els suïcidis... Però per quan el necessitaves?
En aquest sentit, jo tinc de vegades la sensació de que era una mena com drogadicta, en el sentit de que estàs buscant la forma d'accedir a la droga, doncs això era el mateix, o sigui, era com arribo a la situació perquè el dia que no pugui més, que estigui tot preparat i que ningú se n'adoni. Ho vaig fer de pena, o sigui, o millor dit, els meus pares ho van fer molt bé, afortunadament,
Sí,
o sigui,
sí, sí.
Ara et diré que afortunadament, i si algú que m'escolta té la intenció de fer alguna bajanada com aquesta, que s'ho pensi dues vegades, perquè, bueno, al final, mira, jo he arribat als 61 anys i he gaudit moltíssim de la vida, però moltíssim,
T'has sentit alguna vegada, potser quan eres més jove, vigilada, entre cometes, per la teva família, de compte, o sigui, vigilem-la perquè si no farà un disbarat?
El paper dels pares és molt difícil. Jo la veritat és que a casa hi havia molta disciplina, molta, molta, molta. Jo amb la meva mare, les baralles eren antològiques, no? Però la meva mare sempre diu que ella no és curiosa. I mai he tingut la sensació de que envaïa la meva intimitat. I amb les amigues mateix, amigues i amics.
I ho entenen bé, els teus amics?
No ho han d'entendre, o sigui, no ho entenen, no es pot entendre. Quan estàs bé et fan bromes, et fan comentaris de tota mena. I una vegada que vaig dir, que diu, mira, m'agraeixo els anys de depressió perquè així em sento més propera de la meva germana, que ho estava passant malament perquè s'havia mort el seu marit, no? I li vaig dir a una amiga, l'empatia que em dona això amb la meva germana, potser sense la depressió no l'hagués tingut. Si avui em preguntéssim i em diguessin, si tornes a néixer, vols un altre cop la depressió, hagués dit que sí. I l'amiga va dir, val, molt bé, però nosaltres els deixes fora. I think that's when you'll know.
Pel fet de ser dona, creus que en algun moment t'han tractat diferent? M'estic referint als psiquiatres, sobretot.
Una vegada, sí. Una vegada al clínic, niña malcriada, no sé què, no sé quantos. I et dona molta ràbia perquè dius, si he demanat vindre aquí, no serà perquè em senti la més absoluta de les plenituds, no? Estic amb una ràbia per dins, estic amb unes... Sí, un parell de vegades. I sí que és veritat que les dues vegades van ser homes, però... De fet, la persona amb la que jo vaig sortir endavant era una dona, i es notava. Era una dona que tenia un sentit comú, era una persona fora de sèrie, o sigui...
Tu creus que amb aquesta dona vas trobar la sensibilitat que necessitaves i l'escolta, no?, amb
sí,
la teva psiquiatra.
Sí, 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 la discreció també, o sigui, no, tampoc et feia parlar de coses que no volies parlar, tampoc pressionava, de vegades escoltava, i al final sorties i deies, avui només he tret... tota la ràbia que porto dins i de fet no li he dit ni si em feia mal al cap ni si la medicació em sentava bé o no. O sigui, no, era una relació molt fàcil, molt en el seu punt, saps?
I de fet tu, per exemple, ara que convius amb la depressió des de fa anys, de tant en tant tu mateixa decideixes autotancar-te, és a dir, truques a la teva metge de capçalera i dius, ei, no estic bé.
Sí, bueno, la darrera,
com funciona
la darrera
això?
Vegada va ser fa 10 anys o així, que bueno, vaig començar a veure que el meu cap s'anava per on no tocava i llavors sí, un dia vaig veure que allò se m'estava començant a anar de les mans i vaig trucar, Marina, m'haig d'internar. I em va dir, val, et truco d'aquí mitja hora, vaig a buscar on. I ja està, al cap de mitja hora havia trucat.
Seguretat tenia... social, eh?
Jo sempre que he pogut escollir, seguretat social. De fet, on he estat millor tratada ha estat a la seguretat social.
I llavors tu, diguéssim, que et permeten estar el
sí,
temps
sí.
que tu necessitis, o sigui, tu ja veus que no pots fer vida normal.
Al final és molt clar. Tu notes que la teva tendència a suïcida s'està incrementant.
Mm-hmm. Perquè ja ara ja no et passa més pel cap. No tens fantasies de suïcidi ni tot això.
No, no, no.
Ja sí, fa temps que has decidit que no.
Diuen que el problema de la serotonina és que, com que, diguem-ne, el costat positiu de les coses es trenca a la tornada i només veus la part negativa. També és veritat que amb 30 anys de depressió jo m'he acostumat a cada vegada que passa alguna cosa donar-li la volta. Segur que la primera cosa que veus és la dolenta i, de fet, com que l'experiència et diu que al cap dels anys has trobat sempre la bona, cada vegada tens més arguments al teu favor, no? De vegades jo penso que semblo una mica simple per aquest mecanisme de donar-li la volta a tot.
Potser
no?
Hem de simplificar totes les coses, no? Potser és una bona manera de viure.
No?
Doncs Maria José Tentoré, moltes gràcies i sort, que em sembla que te'n vas a la Patagònia, no?
Sí.
Un bon viatge.
Gràcies a vosaltres.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Hem conegut persones que han intentat suïcidar-se, hem parlat amb professionals de la salut mental i ara volem escoltar les veus dels supervivents, les persones properes a algú que mor per suïcidi. És un dol diferent del d'un altre mort, es pot arribar a superar. Anna Ferrer Albertí parla amb Anna Lara de l'associació Després del Suïcidi.
Potser perquè el suïcidi continua sent un tabú a la nostra societat, encara sabem molt poc tant de qui se suïcida com de qui sobreviu al suïcidi. Les persones properes, els familiars, les amistats... Com es porta un dol d'aquest tipus? Per saber-ne més, parlem amb Anna Lara, supervivent, secretària i voluntària a l'associació Després del Suïcidi.
L'associació es va crear a causa de que no hi havia, llavors a Espanya no hi havia cap associació on es parlés ja directament del suïcidi, sinó dels familiars que han tingut aquesta pèrdua, no? Familiars em refereixo sempre a persones que han tingut una mort per suïcidi molt propera i que els ha afectat enormement, vale? Dic familiars per fer-ho més curtet, però sempre és persones que els ha afectat una mort per suïcidi. Llavors, el que fem a l'associació, bàsicament, és acompanyar aquestes persones, fer-los sentir que no estan soles, a vegades hi ha molta soledat envers aquesta pèrdua, molta incomprensió, moltes preguntes... La majoria ho fan de manera voluntària i totes les persones que estem a l'associació som supervivents, o sigui, tots hem tingut una pèrdua de mort per suïcidi.
Per descomptat, ningú té una fórmula màgica per fer un dol més fàcil. Cada persona ho viu d'una manera diferent, cada cas és únic, però la feina d'acompanyament, de comprensió, pot ser una ajuda fonamental.
Fem les acollides individualitzades, no? Perquè creiem que el dol és personal i cadascú el porta d'una manera completament diferent, encara que siguin persones de la mateixa família, no? Però sí que és veritat que molts tenen moltes coses en comú, que és el que busquen, no? Una mica trobar algú que senti el que ells han sentit, no? I que digui, ostres, no m'estic tornant boig, no? Jo recordo quan vaig arribar a l'associació després de la pèrdua del meu germà, la primera pregunta que vaig fer és, em tornaré boja, no? Perquè el que et passa pel cap en aquell moment són tantes coses, tantes emocions dolentes a la vegada, no? Que no saps si... I que algú que sàpiga el que se sent et digui, no, tranquil, és normal el que estàs sentint, no? Algú que digui, tot el que sents, la ràbia, la culpa, la pena, tot això, és normal, tranquil·la, és normal. Now I'm at the ballroom just waiting to dance with your ghost. And dancing exhausts me, but I'd like to dance with you most. És clar que, per molt diferent que sigui cada cas, hi ha dues reaccions molt habituals en el dol del suïcidi. Anna Lara ens parla de la culpa i la ràbia. Són dos sentiments molt comuns en què et pots trobar, no? Nosaltres, quan tenim una pèrdua de mort per suïcidi, Tu no tens un motiu d'aquella mort. Tu no saps el per què aquella persona ha mort. No tens la història completa. Va començar amb una enfermetat, va degenerar, per més que el mediquessin no va funcionar, per exemple, no? I va morir. Això és una història completa, no? Nosaltres això no la tenim. Llavors, el que fem moltes vegades és rebobinar la història d'aquella persona, què va dir, què va fer, sobretot el pensament de dir quin paper he tingut jo en la seva mort, no? Què és el que no he vist? Com no me'n vaig donar compte que estava tan malament, no? I això és algo que costa moltíssim de treballar i costa moltíssim de portar amb un tipus de dol, no? Igual que la ràbia, estàs enfadada, pots estar enfadada amb aquella persona perquè, ostres, ara m'has deixat sol i has marxat perquè has volgut, entre cometes, no? Nosaltres sempre diem que no és una decisió, però sí que moltes vegades tu pots agafar així, no? Has marxat perquè has volgut i m'has deixat aquí amb tot aquest merder, no? Llavors, aquest enfadament, que sents ràbia, però al moment també et sents malament per sentir aquesta ràbia, no? Perquè tu no vols estar enfadada amb aquella persona que ha mort. O sigui, és tot molt complexa, no? I, bueno, és difícil de tractar.
Un bon exemple de com el patriarcat també pot ser perjudicial pels homes és que a l'associació després del suïcidi és més comú trobar-hi dones. Són aquestes dones qui deixen anar més fàcilment les seves emocions, qui reconeix el que està sentint. I entendre el dol el pot fer molt més fàcil.
Jo sempre ho dic a les famílies que venen moltes vegades, no? Per què aquí són més dones que homes? Pues perquè hi ha l'acostum, no?, del patriarcat maleït aquest, que els homes han de ser forts, no poden demostrar les seves emocions, han de... No? Llavors, hi ha molts homes que han tingut aquesta infància, no? I han crescut amb això. Llavors, clar, si tu ets el que t'ensenyen, al final és el que et costa, no?, després. Llavors, per això també els costa una mica de deixar-se anar, no? En aquest aspecte sí que notem el patriarcat, però al revés no, per sort. Al revés, tant si la pèrdua és d'un home com d'una dona, les famílies queden afectades, evidentment, moltíssim.
Ara coneixem millor el dol del suïcidi. Entenem un xic més la feina d'acompanyament, les reaccions més comunes, els grups de dol. Però fem una pregunta que pot ser clau. S'arriba a superar una mort per suïcidi?
Molta gent m'ho pregunta, no? Com se supera això? Jo els dic, bueno, superar, què voleu dir amb superar? Que s'oblida? Mai. Impossible. Impossible, no? Però sí que és veritat que el que també volem donar a l'associació és un bri d'esperança. Hi ha esperança de tornar a disfrutar de coses de la vida. Jo no et diré tornaràs a ser feliç, perquè al final la felicitat és molt efímera, no? Són moments, però sí que podràs tornar a disfrutar, podràs tornar a somriure, podràs tornar a passar-t'ho bé. Que això a vegades, jo recordo que a mi m'ho deien i deien, no, és impossible. És més, no és que ja pensi que jo podré tornar a disfrutar, és que no vull, perquè jo he perdut el meu germà. I jo si torno a disfrutar, serà com si l'hagués oblidat o com si no m'importés la seva mort. I això és molt difícil de gestionar, no? I a base d'un treball i d'una feina, doncs me'n vaig adonar que la pena de la seva pèrdua va sempre en mi. I si un dia ric o disfruto o m'ho passo bé, no té absolutament res a veure amb la pena que tinc en general per la seva pèrdua, no? Per tant, no se supera. No se supera, però sí que es pot aprendre a viure amb això, no?
Finalment, per tot el que hem estat comentant, Anna Lara ens recorda que és important trencar el tabú del suïcidi. Cal parlar-ne correctament i fer molta feina de prevenció.
Hi ha moltes més morts per suïcidi que d'accidents de trànsit i no se'n parla. I no se'n parla perquè erròniament abans es creia que parlar del suïcidi podia comportar més suïcidis. I això no és cert. Parlar del suïcidi, parlar-ne correctament, parlar-ne amb tranquil·litat, sense ficar-te en mètodes o en coses així com més escabroses. No, parlar del suïcidi amb correctament pot ajudar a moltes persones, no? Perquè és una realitat i és un problema de salut mental greu. Llavors hauríem de poder parlar, sobretot per fer aquesta prevenció. Perquè la gent que estigui en una situació tan desesperada com que no vegi una altra sortida, no? Doncs puguin saber que sí que hi ha aquesta altra sortida. Perquè si tu no parles d'una cosa, no saps tampoc on anar a buscar ajuda, no? En canvi, si des de les administracions, des de salut, des d'educació, des de tot arreu se'n comença a parlar amb professionals i d'una manera doncs, sana, jo crec que podem evitar molts suïcidis.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.
Shonda Rhimes, guionista, directora i productora. Les paraules tenen poder. La televisió té poder. El meu bolígraf té poder.
La Maria Bascompte, el primer testimoni, ens ho comentava. El cine ha fet molt mal a l'hora d'abordar el suïcidi i també la depressió. També succeeix el mateix en el món de l'art i la literatura. Ens en parla Clara Ardèvol. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing wrong contemplating God under the chemtrails over the country club. En l'art i la literatura sovint s'ha romantitzat el suïcidi, especialment el suïcidi femení. Penseu, per exemple, en Ofèlia, el personatge de Hamlet. El seu suïcidi sovint s'ha descrit i pintat de manera bucòlica i idealitzada, però no només s'ha romantitzat i banalitzat el suïcidi dels personatges femenins. S'ha fet el mateix amb el de les pròpies autores. El suïcidi dels pintors o escriptors sovint s'associa erròniament al geni romàntic que els fa embogir. Això amb les dones encara es fa de manera més exagerada. A la bogeria de l'artista cal sumar la bogeria que se'ns pressuposa tot. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my cancer is sun. Però explicar el suïcidi així és allunyar-se dels motius més probables, malalties mentals o dificultats diverses en les vides de les artistes que eren sovint més complicades pel fet de ser dones. Ivette Svatskopou, humanista i col·laboradora de Núvol que ha investigat a fons el tema, parla de com el fet de ser dones va complicar la carrera artística de moltes autores, cosa que probablement no ajudava al seu estat psicològic. Virginia Woolf va ser pionera en abordar aquest tema.
La mateixa escriptora es pregunta sobre què hauria passat si Shakespeare hagués tingut una germana amb la mateixa lucidesa literària, però hagués sigut una dona. I la resposta que ens dona l'autora és que hauria acabat menyspreada per als seus contemporanis i probablement abocada al suïcidi.
Les dificultats per ser artista de manera plena també tormentaven la poeta Sílvia Plath i l'escultora, il·lustradora i poeta Marga Gil Roset.
Plath també parla en els seus diaris i les cartes que envia la seva mare de la tríada també irrealitzable que era el fet de ser mare, ser dona i ser poeta. Aquesta tríada realment el que fa és mantenir-la en un estat d'autoperfecció constant, d'autocrítica constant, que és evident que no era sa. I en el cas de Gil Roset també tenim una figura masculina del poeta Juan Ramón Jiménez que en certa manera li fa ombra. Juan Ramón era més gran, era un home i era famós, tenia dona.
Era una relació molt desigual que va afectar professionalment Roset, que pensava que havia de fer les escultures d'alguna manera a l'entorn de la figura de l'escriptor. I la condició de dones també afecta les artistes després de morir. Ho hem explicat altres vegades al programa. De les artistes dones s'explica més de la biografia que de l'obra. Si a més s'han suïcidat, això a vegades contamina tota la manera d'interpretar-les, cosa que amb els homes no passa. Ivette Svatsko posa l'exemple de Gilles Deleuze, un dels autors de l'Antièdip, una obra molt vitalista.
Un dels teòrics més importants per tractar la vida d'una manera humana, d'una manera plena, d'una manera completa, va acabar-se suïcidant. I no llegim la seva obra en funció del suïcidi perquè seria una paradoxa. Hem d'entendre que encara que elles en parlin, això no pot ser un pretext per llegir-les només d'aquesta manera, perquè en els seus casos ho fem constantment. I en canvi, en el cas que acabo de citar, no ha passat.
En canvi, en les obres de Woolf, Plath i Roset sí que s'ha buscat de manera reiterada les referències al suïcidi. I és un tema que sovint es repeteix quan se la recorda.
Les seves obres no són només sobre el suïcidi, tot i que aparegui. Per exemple, Plath, hi ha alguns moments supervitalistes a la seva obra. Hi ha, per exemple, el mateix poema Lady Lazarus, en què parla del suïcidi, i al final, jo m'alço de les cendres amb el meu cabell roig i menjo homes com aire, diu Plath. Hi ha un moment com de resurrecció, ja no és una incitació al suïcidi.
I entendre les obres només des d'aquesta perspectiva és injust.
Si releguem les seves vides a la manera com van morir, no els estem fent justícia ni en elles ni al mateix temps a les seves obres. I llavors el fet de romantitzar tant el seu suïcidi i de parlar tant dels seus suïcidis en aquests casos i de trobar tants vincles dels suïcidis en les seves obres, en ajudar a construir aquesta mena d'aureola que s'ha creat al seu voltant, el que fa precisament és extirpar-los una mica o prendre'ls una mica la feinada que van fer en vida de voler-se dedicar a l'art.
Cal parlar de l'obra de les autores en tota la seva dimensió i quan es parli del seu suïcidi fer-ho sense visions idealitzades, perquè no va ser ni el geni ni els deliris romàntics de les artistes allò que va dur-les a treure's la vida. En el programa d'avui hem après moltes coses, per dures que siguin. Que les dones al llarg de la vida cometen més temptatives de suïcidi que els homes, que se les estigmatitza. Com ho ha pogut fer si estava casada amb aquell noi tan maco i tenien dos fills? que hi ha molt poca informació i comprensió sobre què és un trastorn mental i això fa que se la jutgi amb molta severitat. Que les raons perquè les dones facin una temptativa de suïcidi estan moltes vegades lligades a les exigències de gènere, com ser mares o ser fèrtils. També hem après que és importantíssim parar l'orella als joves, que falta una guia per familiars i amics quan una persona del seu voltant decideix acabar amb la vida i, sobretot, que falta molta pedagogia per trencar el tabú. Esperem haver ajudat una mica. Us deixem un telèfon per si mai ho necessiteu, tant per persones com amics i familiars. És el 900 925 555, el telèfon d'atenció gratuït per prevenir el suïcidi. Gràcies a la Marató i a Judit Usall per ajudar-nos a fer possible aquest programa.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa ha estat possible gràcies a Ben Hastacio, Clara Ardèvol, Sílvia Andrés, Susana Ortega, Anna Ferrer Albertí, Gemma Safont Tria i qui us ha parlat, Montse Virgili.
Ophelia was a bride of God, a novice come alive.
I acabam amb una cançó que lluita contra aquesta Ofèlia romantitzada. És l'Ofèlia de Natalie Merchant. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve. Que, per cert, la setmana que ve fem un programa especial el dia 25, el dia de Nadal, i parlarem amb la primera dona indígena en optar a la presidència de Mèxic i de la que aquests dies es pot veure un documental a Netflix, La Vocera. Canviem de tema, però continuem valentes. Gràcies a tots i bones festes.
And Ophelia was the sweetheart too, a nation overnight, curvaceous thighs, vivacious eyes. Love was at first sight, love was at first sight. Secret doors down corridors, she'd wander them alone.